si no hem apuntat malament, perquè no tenim l'ordenança sobre la taula i ja ho saben que nosaltres sempre anem a punts. S'imaginen vostès un carrer de 6 metres i mig d'amplada, aproximadament, es podrà deixar un espai per vianants de 2,4 metres. Per tant, comptin la resta, més o menys pot ser menys ocupada per terrassa, vetllador, etc. Però hi ha d'haver com a mínim un espai de 2,5 metres per vianants. A veure si és així, de tota manera, tindrem temps per matisar-ho, de parlar-ne, que ens diguin les mides concretes, però almenys reordenant les argumentacions, ens sembla que responem al que es va escoltar ahir, si diem que amb l'objectiu de reactivar l'economia i atenent a les peticions o al diàleg que hi ha hagut amb el sector de l'hostaleria, l'Ajuntament modifica aquesta ordenança, que serà, almenys a partir del que hem escoltat, més laxa a l'hora de poder col·locar terrasses o vetlladors, versió simplificada d'una terrassa, en alguns indrets on fins ara no podia col·locar-se. Ens sembla que la cosa va per aquí, Joan.
Sí, sí, la idea que vam entendre al final del debat era aquesta. S'incrementa les possibilitats perquè els establiments puguin sol·licitar la col·locació de terrasses, queda la discrecionalitat de l'Ajuntament a l'hora de poder-les autoritzar. Aquestes terrasses no només podran ser terrasses, sinó simples vetlladors, i que carrers on fins ara no estava permès la instal·lació de terrasses o vetlladors perquè feien menys de 6 metres i mig d'amplada, ara podran.
Uh-huh. Aquest és l'objectiu final, però com us dèiem, tindrem ocasió d'ampliar aquesta informació i de donar més detalls. Estem a les portes de la Setmana Santa, per tant, un dels primers moments vacacionals de l'any en què la vida al carrer és més oberta, vindrà l'estiu, i en definitiva hem de suposar que hi haurà molta activitat en aquest aspecte de sol·licitud de terrasses o vetlladors o d'espais a fora, en l'àmbit públic, per part de molts establiments. Per on seguim, Joan?
Doncs seguim per dos temes que tenen relació amb el contracte de CESPA, amb el contracte de la neteja, la ratificació d'un decret de l'alcalde de resolució d'una modificació del contracte número 4 de gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària, neteja de platges i gestió de la deixalleria mitjançant concessió administrativa. Sembla ser que l'empresa en el seu dia no es va presentar a una reunió que tenia a veure amb aquesta resolució, i per tant doncs el següent punt, que també era la suspensió dels terminis per resoldre l'expedient de revisió d'ofici d'un acte, bé, és un tema extremadament jurídic, també Elena Redondo va donar 5 cèntims, però tampoc ens disculparan, però no som experts juristes i no ho vam acabar d'entendre. Bàsicament, l'Ajuntament està fent tràmits per resoldre alguns dels contractes o algunes de les parts dels contractes de la concessió administrativa que té amb CESPA. CESPA no ha participat volgudament en aquestes resolucions i, per tant, doncs, s'ha de resoldre i s'ha d'elevar al ple. Aquests punts també es varen aprovar. I entraríem ja en l'apartat de les mocions. De fet, una moció que era a l'ordre del dia i dues que es van presentar en el torn d'urgència, tot i que una no va finalment votar-se. Escoltarem la primera de les tres, una moció que presentava Convergència i Unió, Partit Popular, Sitges, Grup Independent, Horitzó, PSC i CUP, és a dir, tots els grups, perquè l'Ajuntament de Sitges sol·liciti als departaments competents de la Generalitat de Catalunya que donin continuïtat al projecte Costes del Garraf, un espai de la xarxa Natura 2000, i que presentin una proposta per a la protecció i gestió d'aquest espai. Recordaran aquella famosa àrea marina protegida de davant de les costes de Sitges, de fet, perquè va gairebé des de Vilanova o des de Sant Pere de Ribes fins gairebé al Port de Vallcarca.
És que anava dient, sembla que era Vallcarca o una miqueta més enllà de Vallcarca, no?
Per això, és a dir, que és una àrea marina protegida. De fet, seria el primer parc, entre cometes, natural marí de tot l'estat. Ho explicava el regidor de Medi Ambient, Ignasi Garrigó, dient que és la primera vegada que es planteja una gestió d'un espai marí a tot l'estat. És, per tant, un repte fer tirar endavant aquesta prova pilot, i tot per la situació de retallades generals, doncs ara mateix està com en suspens, i el que fa l'Ajuntament de Sitges és demanar a la Generalitat de Catalunya que recuperi aquest expedient. Escoltem les consideracions del regidor de Medi Ambient.
conservació dels hàbits i espècies marines i l'aprofitament sostenible dels recursos marins pretén orientar sobre el procés de planificació de la gestió dels espais Natura 2000 de l'àmbit marí. És la primera vegada a Espanya que es planteja la gestió d'un espai de xarxa Natura 2000 de l'àmbit enterament marí i marquen precedents, i es presenta aquest àmbit proposant les costes del Garraf, xarxa, espai xarxa Natura 2000, amb el codi que és 511.0020, com a cas d'estudi i prova pilot. Això suposa un repte per a les entitats beneficiàries i associades amb el projecte, amb l'ànim que aquesta puguin constituir una prova pilot i un model extrapolable a altres espais xarxa Natura 2000 marins del litoral espanyol, inclús a nivell de la resta de la comunitat europea. Ara llegiré un article de la directiva 92/43, estret de la proposta de la gestió de les costes de Garraf, espai xarxa Natura 2000, en el que diu que s'estableix que els estats membres fixaran les mesures de conservació necessàries que impliquen, en el seu cas, adequats els plans de gestió específics als espais o integrats en altres plans de desenvolupament, i les apropiades mesures reglamentàries, administratives o contractuals que responguin a les exigències ecològiques del tipus d'hàbitats naturals de l'anexa 1 i de les espècies de l'anexa 2 presents en els espais. Per aquest motiu, un cop aprovada la proposta catalana de la xarxa Natura 2000 pel Govern de Catalunya el 5 de setembre del 2006, cal establir les bases i perfilar una segona fase de treball en la que es determini la gestió que es realitzarà en aquests espais. Aquests plans es regiran per les directrius generals per la gestió dels espais xarxa Natura 2000 aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya l'any 2006 i que garantiran la participació del conjunt de la societat. Bé, durant l'any 2010 es va desenvolupar el pla de participació per definir una proposta de gestió de les costes del Garraf, espai xarxa Natura 2000, on hi van participar representants de diferents àmbits d'administració, recerca, sector pesquer, empresaris, associacions ambientals, culturals i de veïns. Aquest procés no es va tancar i resta pendent de presentar un document de conclusions de les sessions efectuades, la sessió de retorn als agents participants i donar a tràmit l'esmentat projecte. Vist l'anterior i atès que l'Ajuntament de Sitges va estar d'acord amb els objectius plantejats per la proposta de gestió de les costes de Garraf, xarxa, espai xarxa Natura 2000, es proposa al ple corporatiu l'adopció dels següents acords. Primer, sol·licitar a la Direcció General de Medi Ambient i Natura de la Generalitat de Catalunya que procedeixi a la recuperació de l'expedient i a l'activació del projecte iniciat realitzant una sessió de retorn als agents participants i donar tràmit a l'esmentat pla de protecció i la gestió dels espais de les costes de Garraf, espai xarxa Natura 2000, amb el codi que hem esmentat abans. Segon, establir contactes amb les diferents administracions implicades per tal de fer efectiu el projecte. I tercer, traslladar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona. Si em permet, senyor Batlle, només voldria fer un petit aclariment. Dir que les costes del Garraf, espai xarxa Natura 2000, està situat davant de la costa de la comarca del Garraf. La seva extensió són 26.474 hectàrees, que és tot el que reflecta el litoral de Garraf, des de 0 fins a 40 metres de profunditat aproximadament, entre les poblacions de Cunit i Castelldefels. Per altra banda, l'espai denominat Costes del Garraf es troba en una àmplia i variada comunitat faunística en la qual podem obtindre el que és tota la base de la Poseidònia oceànica, la Cimodocea nodosa, els quals formen unes pedreres submarines, i representen hàbitats de gran importància ecològica. De fet, els hàbitats de la Poseidònia han estat un dels quals han motivat la declaració d'un espai anomenat LIC, llocs d'importància comunitària. Cal destacar també la presència de les nombroses aus migratòries, que això permet també declarar un espai CEPA, zona d'especial protecció d'aus. També comentar que és una zona de pas de tortugues marines i principalment la tortuga boba, i ocasionalment s'han vist algunes tortugues laúd i la tortuga verd. Això també cetacis, particularment el dofí, així com alguns cetacis, diverses espècies de cetacis. Moltes gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Ignasi Garrigó. Torn de paraules pels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Nosaltres, com a grup municipal, ens hem adherit en aquesta moció perquè entenem que això és un pas més endavant cap a la protecció dels espais naturals i del que és el nostre territori en la comarca del Garraf. Nosaltres tenim una concepció per això més àmplia de territori, una concepció que ja hem defensat en altres ocasions, que és la vegueria del Penedès, i ens agradaria per això que es continuessin per part de tots els grups municipals, o almenys així ho intentarem també anar fent la CUP, de que les proteccions dels espais siguin més àmplies. Gaudim d'un paisatge mediterrani, d'un paisatge ple de patrimoni no només natural, sinó també cultural, perquè la cultura i el paisatge també s'han d'entendre com un conjunt de patrimoni, i bueno, com a grup municipal doncs, ens hem adherit, celebrem doncs, que l'espai marítim de la costa del Garraf fa un pas més cap a la protecció de la seva fauna, la seva flora i el seu medi, però també doncs, volem això, anar ampliant la xarxa d'espais naturals. Les zones de preparc creiem que és una zona que cal encara potenciar més, rep agressions al nostre municipi, com són el creixement d'urbanitzacions, com són les activitats de les canteres, com són activitats agressives en el medi que s'estan produint al nostre municipi i a la vegueria del Penedès, i és per això que la CUP ens adherim en aquest, però amb la línia de seguir treballant amb la protecció dels espais naturals, els parcs naturals i tot aquest tipus de figures de xarxa d'espais naturals de les que disposem per treballar i protegir el territori. I el nostre vot, per tant, com que ens hem adherit, també serà favorable. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més paraules? Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Des del PSC doncs, valorem les nostres costes i tot allò que comporti una millora vers elles, evidentment, tindrà el nostre recolzament. Per tant, ens hem adherit a aquesta moció i votarem a favor.
Una moció unànim, una votació unànim i, per tant, una aprovació unànim de la moció.
Correcte. A continuació van entrar dues mocions, havien d'entrar dues mocions pel torn d'urgència. Una primera que presentava la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, de suport als estudiants del País Valencià. Sembla ser que dimarts a la nit Òscar Ortiz va parlar amb l'alcalde anunciant-li la presentació pel tot d'urgència d'aquesta moció, però entre dimarts a la nit i dimecres al vespre, que era l'hora del ple, l'equip de govern va canviar el parer i va entendre que no era el més adequat la presentació d'aquesta moció, entenent, segons va dir en aquest cas com a portaveu dels grups del govern Jordi Mas, que el moment era massa calent i va proposar a la CUP esperar a tenir més informació sobre el que passava a Barcelona i sobre les protestes que omplen avui els diaris, i per tant va proposar a la CUP presentar aquesta moció en el proper ple. Òscar Ortiz va dir que efectivament la moció s'havia presentat pel torn d'urgència, però dels fets de València ja en fa 15 dies i que per tant doncs, no entenia la proposta de l'equip de govern d'esperar a tenir més informació, i que en qualsevol cas lamentava molt i després de les imatges de contundència que s'havien vist durant el dia d'ahir també pels carrers de Barcelona. Es va votar a continuació la urgència i els vots contraris de l'equip de govern a l'acceptació d'aquesta urgència van motivar la no discussió d'aquest punt. Escoltem aquest debat previ a la votació de la urgència, que després doncs, va ser rebutjada. Comença Jordi Mas.
El que em plau és presentar la valoració del govern, malgrat que sabem que ahir la nit vostè mateix, senyor Ortiz, va parlar amb el Batlle en aquest sentit. Posteriorment s'ha fet una reflexió de govern i és el que m'agradaria expressar aquí. Pensem que el moment, diguéssim, tan calent de les protestes, de les reivindicacions universitàries, fa que haguem de pensar molt bé els acords i les decisions que es prenguin en aquest sentit i referents amb aquesta moció. Aquest mateix matí hi ha hagut mobilitzacions estudiantils, jo crec que estem en un moment potser massa calent per poder, en definitiva, conèixer, tenir tota la informació, tenir, diguéssim, totes les plasmacions i la realitat de la situació per tal de prendre una decisió prou assenyada. No? En definitiva, pensem que seria avui mateix molt prematur prendre una decisió en aquest sentit i el que proposaríem, el que penso que seria interessant és esperar a tenir més informació, esperar a confirmar el que ha passat i com evoluciona els moviments d'aquests dies a les universitats catalanes i als estudiants universitaris de Sitges, que són realment els que més ens interessen. I per tant, proposem en definitiva que presentin aquesta moció, una moció similar en el proper ple, que puguem debatre amb més temps, que puguem conèixer més informació de lo succeït i sobretot, jo diria, ampliar-ho, tenir el context català, inclús sitgetà, si vol, més present. Per tant, pregaríem que no s'acceptés per urgència aquesta moció i que el grup de la CUP la pogués presentar, si li sembla bé, òbviament, al proper ple. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Senyor Òscar Ortiz, respecte a la proposta que li fa als grups del govern, té la paraula si vol respondre.
Sentim molt el que ens acaba de dir el regidor Mas, perquè entenem que la cronologia dels fets ha estat la suficient com perquè tots els grups municipals entenguem que podem tenir un posicionament al respecte d'aquests fets. Estem parlant d'uns fets que es van produir ja fa gairebé 15 dies al carrer Xàtiva de la ciutat de València. Nosaltres entenem que ens hem de solidaritzar amb els estudiants i amb els col·lectius del País Valencià. Ho entenem així perquè València és Països Catalans, València també és com nosaltres, són uns companys, i nosaltres doncs lamentem que no s'accepti per urgència, tenint la cronologia dels fets, aquesta moció. Entenem que això és una moció per uns fets contundents, desmesurats, els quals no són esporàdics, ni així, diem-ne, doncs, sinó que s'estan repetint una i una altra vegada. Estan pagant sempre a les classes populars més desafavorides, com pot ser, doncs, en aquest cas, han estat els estudiants, i nosaltres creiem que per la cronologia dels fets es pot prendre una decisió. Vostès ens proposen d'aquesta moció presentar-la en una altra ocasió, doncs no ens hi estarem, la tornarem a presentar, però repeteixo, lamentem molt que no la vulguin acceptar en aquest ple, i més també tenint en compte que avui la ciutat de Barcelona, la capital del nostre principat, també del nostre país, dels Països Catalans, doncs podríem dir, senyors, ha patit també uns fets que han tingut un altre cop imatges de contundència per part dels cossos policials dels Mossos d'Esquadra. No legitimem els fets més vandàlics que s'han succeït al migdia, però ens volem aprofitar aquest torn de paraula que tenim la CUP per solidaritzar-nos i demanar l'alliberament dels companys i les companyes que han estat per això detinguts en el seu dret lliure de manifestació per preservar l'ensenyament, l'educació i, de fet, el benestar que entre tots ens estem carregant. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Alguna intervenció més dels grups municipals? Senyor Jordi Mas, té
sí,
la paraula.
Gràcies, Batlle. No, senyor Ortiz, sincerament no hi ha cap mena... Senzillament és que, clar, si vostè mateix diu que la cronologia dels fets... doncs, clar, és que ho ha comentat ahir la nit, això. Vull dir que si realment s'hagués tramitat en temps i tal, òbviament no hi hauria res a dir, però el fet d'aquesta urgència tan intempestiva, si realment ha fet una cosa que vostè diu que no és esporàdica. Per tant, si no és esporàdica, tampoc no ve d'un dia, jo diria. I el que és més interessant és, si vol, fer la reflexió a nivell de grups, a nivell de consistori municipal i parlar-ho en temps, obrir inclús un debat dintre dels grups municipals per tal de també valorar les coses en la seva justa mesura. En qualsevol conflicte hi ha dues posicions, una i l'enfrontada. La saviesa porta a valorar les dues opcions, posar-les sobre la taula i coneguent les dues posicions poder prendre una sàvia o una decisió mesurada i assenyada. L'únic que li demanem és això, és poder tenir temps, valorar els actes d'avui, valorar les reaccions dels diferents governs i davant d'aquesta informació i de les manifestacions que es facin, poder tenir una opinió més ben formada. No, no res més que això. No, no volem posar barreres a ningú, només faltaria, sinó que si no tenim prou informació, a vegades és difícil decidir les coses de manera justa.
Implícitament, doncs, es va obrir la porta que en un proper ple municipal aquesta moció pugui ser presentada.
Correcte. I l'altra moció que va entrar pel torn d'urgència, aquesta sí, i també va ser aprovada després per unanimitat, és la ja tradicional, podríem dir, moció d'agraïment a tots els participants i col·laboradors del Carnaval, començant per la comissió, per les entitats, per les colles organitzadores dels diversos personatges, pels treballadors, pels Mossos, per la Creu Roja, pel SEM, per tothom. Doncs escoltem els agraïments que pronunciava el regidor de Festes, Magí Almirall.
Bé, doncs és un dictamen d'agraïment després d'una gran festa. Potser jo m'atreviria a dir la festa realment més complexa de les festes que fem a Sitges. Agraeixo la tasca que han fet tots els participants, les entitats, el Retiro del Prado, els grups independents i els diferents grups i les colles participants. També directament agraeix la feina que fa la gent que està a la comissió. La comissió, doncs, presidida per Isaac Bielsa, amb l'Helena Ferrer, el Xavi Cabafons, l'Ignasi Rubí, el Salvador Paretas, l'Otília Blanco, el Francesc Figueres, el Pere Milán, l'Antoni Hernández, la Getze Montaner i el Josep Pérez. Crec que és agrair directament a les persones que dediquen tantes hores, moltes vegades de nit, a anar preparant aquestes festes, doncs correspon. També a la vegada les dues colles que han presentat els personatges, el Xispunt, la colla Xispunt que ha fet el Carnestoltes i la colla Carnavàlia que ens ha fet també la Reina. I llavors especialment doncs, al Departament d'Interior de la Generalitat, al Departament de Salut, hi ha un conjunt de empreses, associacions i grups que han estat col·laborant. La Creu Roja, el Parc de Bombers Voluntaris, una peça molt important en el Carnaval, el sistema d'emergències mèdiques. Sobre el sistema d'emergències mèdiques, dir-los que estem encantats amb els resultats d'aquest any. L'any passat hi va haver 170 atencions a l'Hospital de Mar i aquest any n'hi ha hagut 100. O sigui que podem estar contents tots de com ha funcionat la seguretat i la poca necessitat, diguem-ne, la menor necessitat d'atenció mèdica que hem tingut. La brigada municipal, el cos de Mossos d'Esquadra, la seva professionalitat i el seu servei, la policia local, que la veritat és que ha tirat endavant un gran carnaval i que també vull agrair al regidor i la feina feta, perquè ha sigut un gran esforç, a CESPA, Renfe Adif, que aquest any especialment ens ha posat encara més trens més aviat i per tant a partir de dos quarts de dues ja hi havia trens per marxar, cosa que també ens ha facilitat el buidatge tranquil del poble. Quan vam fer la visita amb el senyor alcalde a les 4 vam visitar una mica l'estació i tal, la situació doncs era tranquil·la perquè el buidatge s'havia pogut anar produint a poc a poc. El Club de Mar de Sitges especialment és impressionant el fet de que ja fa anys deixen al local de Bajamar i allà s'organitzen el que és l'atenció mèdica, diguem-ne, restaurant pícnic, l'agrupació de Baix Populars que va fer una activitat especial també aquests dies, materials Chacón, veïns i comerciants de la zona de la Ribu que van ser afectats, diguem-ne, perquè la Ribu va ocupar una zona durant 5 hores, els mitjans de comunicació local, els voluntaris i bé, i tot el personal de l'Ajuntament implicat, especialment el de la regidoria, que doncs, ha tingut una dedicació també molt important, que ha treballat dia i nit aquests dies. Bé, volia comentar per això que veig que en el dictamen ens hem deixat l'agraïment al personatge de la Reina Infantil i que en el punt tercer podríem afegir-lo, que la Reina Infantil l'ha portat al grup de Fantastic Show i podríem afegir-lo en el punt aquest.
Com deia en Joan, és habitual que després d'algunes de les grans celebracions a Sitges, sigui el Carnaval, la Festa Major, la Cavalcada de Reis, per exemple, sempre, per part de la institució de l'Ajuntament, hi ha aquest punt en el ple municipal dedicat a agrair a totes aquelles persones que d'una forma voluntària treballen perquè les festes surtin el més lluïdes possible.
A continuació va entrar ja el torn de preguntes. Sempre el passem molt ràpid, però avui, bé, com tenim temps, va, entrarem en el torn de preguntes perquè doncs, sempre hi ha alguna cosa interessant. De fet, la CUP En les seves preguntes, Òscar Ortiz va preguntar per com estava el tema de les educadores de les llars d'infants. Sembla ser que s'està avançant en el procés de converses amb les educadores. Saben que les del Cerculet mantenen la seva protesta, les de la Moixiganga ja no la mantenen, però les del Cerculet continuen aproximadament cada mes fent una jornada de vaga i algunes accions de protesta, però doncs, el diàleg continua obert amb l'Ajuntament, i així li contestava la regidora Vinyet Lluís. Escoltem pregunta d'Òscar Ortiz, resposta de Vinyet Lluís.
Voldríem saber si l'Ajuntament a hores d'ara s'ha reunit doncs, amb l'empresa concessionària de les llars d'infants o amb les educadores dels centres per tal de tractar el tema de les jornades de les vagues que s'estan duent a terme, i si és així, què s'ha tractat en aquestes reunions?
Li contestarà la senyora Vinyet Lluís.
Sí, a veure, en aquest moment estem tenint converses i precisament s'està preparant el plec de clàusules administratives d'aquesta nova concessió del Cerculet. Les educadores ens han dit una sèrie ens han fet una sèrie de suggeriments que els estem contemplant i estem ara en aquest procés. Amb l'empresa concessionària també s'hi ha parlat, però encara s'hi ha de tornar a parlar. Però això serà immediat de que tiri endavant el plec aquest.
Gràcies, senyor Vinyet Lluís. Senyor Òscar Ortiz, pot continuar.
Gràcies. Llavors, situant-nos en aquest punt, en aquesta qüestió, estan vostès com a govern estudiant o han ja acabat d'estudiar la possibilitat de municipalitzar aquest servei i les conclusions que en podrien extreure'n? Estan avançant en aquesta feina?
Des del govern sempre s'ha dit, almenys des de que estem posant en marxa tot el que és l'estructura de l'Ajuntament, que el capítol 1 de l'Ajuntament no podia augmentar-se. Per tant, el que estem fent és entrar en la licitació, que és el que creiem que és el més convenient en aquest moment.
Gràcies, senyor Vinyet Lluís. Senyor Òscar Ortiz, pot continuar.
Llavors, poden a hores d'ara doncs, negar que la municipalització no seria més viable econòmicament que la privatització del servei, entenem?
En aquest moment entenem això.
Un apunt que ens havia formulat la pròpia regidora Vinyet Lluís en aquesta taula, que a hores d'ara l'Ajuntament entenia que la municipalització no era possible perquè engruixia el capítol 1 de la corporació municipal.
Una altra de les preguntes que va formular, en aquest cas al PSC, el PSC que per cert va demanar també un informe sobre tots els serveis de comunicació de l'Ajuntament, el govern va dir que li faria arribar, doncs com comentàvem, una altra de les preguntes del PSC anava sobre la bòbila, sobre quina és la situació de la tramitació i exactament què és el que s'està tramitant en aquell pla parcial. Va respondre Elena Redondo que un supermercat, 8 botigues més una benzinera. Escoltem pregunta i resposta. La pregunta la formula, en aquest cas, el portaveu del Partit dels Socialistes, Ricard Vicente.
Respecte al pla parcial de la bòbila, quina és la situació actual del procediment i nombre d'al·legacions que s'han presentat?
Senyora Elena Redondo li contestarà.
Bé, l'estat del procediment és que hem rebut informe favorable de la Direcció General de Comerç, encara no hem rebut informe d'urbanisme, estem a l'espera, es va aprovar inicialment fa poc, i el període d'al·legacions va finalitzar doncs aquest dissabte, per tant doncs encara estem acabant d'estudiar. Sé que vostès han presentat al·legacions, sé que altres veïns afectats també n'han presentat, però ja li concretarem exactament doncs, quantes n'han estat. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Elena Redondo. Senyor Ricard Vicente, si vol continuar.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Tenen coneixement doncs, de quin tipus exactament d'activitat comercial hi haurà?
Si pot repetir la pregunta, que sí, senyora Elena Redondo no ha sentit.
Si tenen coneixement de quin tipus d'activitat comercial exactament hi haurà.
Senyora Elena Redondo.
Entenc. Per activitat comercial entenc el que ja els hem explicat en repetides ocasions, que anirà un, en principi doncs, la superfície comercial és d'un supermercat d'uns 1.200 metres quadrats i 8 botigues d'entre 60 i 90 metres quadrats, una d'elles de 150 metres quadrats i una benzinera. Aquesta és l'activitat comercial que es contempla en el pla parcial i que ha rebut doncs, l'informe favorable, com bé li dic, de la Direcció General de Comerç. Gràcies.
Gràcies, senyora Larredondo. Senyor Ricard Vicente, si vol continuar.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Em referia justament a aquest tipus de gran espai comercial, si ja tenia nom i cognom, si ja s'havia començat a parlar, si hi ha contactes algun tipus amb algun tipus d'empresa concreta.
Senyora Redondo, si vol contestar.
Només matisar que la Direcció General de Comerç no entén que sigui un gran establiment comercial, com vostè diu. Gràcies.
Gràcies. Pot continuar, senyor Ricard Vicente.
Per tant, entenc que no hi ha nom encara.
No hi ha? És que té mal enfocat el micro i
ara em sentiu?
De canto no el sentim.
Sentiu? Sí? Millor?
Millor.
Em referia quin tipus d'espai comercial, el nom, si s'ha començat a treballar amb alguna empresa, ha començat a haver alguns contactes d'algun tipus amb alguna empresa concreta. Això és el que em referia.
El nom de la cadena, pregunta.
Exacte.
Senyor Ricard Vicente, estem aprovant acabem d'aprovar inicialment un pla parcial urbanístic, és a dir, encara falten moltes fases de tramitació del procediment, aprovació provisional, definitiva, projectes d'urbanització, reparcel·lació, és a dir, acabem d'engegar el procés, evidentment encara no sabem quin comerç explotarà. Doncs, encara s'ha de definir, de fet, com serà exactament l'establiment. És a dir, no, en aquest punt encara no hem arribat. Gràcies.
Onze i 54 minuts. Seguim endavant en l'apartat de pregs i preguntes d'aquest ple municipal amb algunes consideracions relacionades amb un assumpte que quan vàrem tenir aquí el regidor Jorge Carretero en qualitat de portaveu del Partit Popular era l'endemà, o havien passat dos dies des que a través d'una pàgina internet s'havia parlat d'aquell presumpt suborn que hi havia en algunes de les parades situades en el Mercat dels Dijous, al passeig de Vilafranca. Doncs bé, ahir també va aparèixer aquesta qüestió i Jorge Carretero va explicar l'anècdota que li havia succeït amb la denunciant d'aquest assumpte.
Sí, efectivament, aquesta denúncia havia sortit a la pàgina web sitgesbarcelona.com. De fet, seria el tràfic de llicències en el mercat ambulant. L'Ajuntament en va tenir coneixement abans de l'aparició d'aquesta informació, però just l'endemà de tenir-ne coneixement per una denúncia d'una particular va aparèixer aquesta informació. Al cap de dos o tres dies tenia reunió Jorge Carretero amb aquesta persona i aquesta persona es va presentar. Aleshores, contactada aquesta persona, li va dir aquesta persona Jorge Carretero, i això doncs va fer que sonés algun riure al saló de plens, que el nen li havia tirat el mòbil a l'aigua i que havia perdut les proves. Així. Aleshores,
ho explicar d'aquesta mateixa forma,
sí,
Jorge Carretero.
Aleshores, clar, diu Jorge Carretero que van intentar tornar-se a posar en contacte amb aquesta persona, però aleshores directament va deixar d'agafar les trucades. Uh-huh. I el que va explicar per últim el regidor és que el Departament de Comunicació s'ha posat en contacte amb els responsables d'aquesta web per demanar doncs, que contrastin més les informacions a l'hora de doncs, explicar les denúncies en aquesta pàgina web. I per últim, se'n recorden d'aquelles places de policies locals que es va fer un examen, sembla que era el Melià, i que va quedar tot aturat amb una revisió d'ofici per unes denúncies d'unes presumptes irregularitats que hi hauria hagut? Doncs va preguntar al Partit Socialista per com estava aquest procés i Magí Almirall va respondre que estava en suspensió temporal però que, doncs, donada la situació econòmica de l'Ajuntament, doncs, de moment s'ha suspès, és a dir, que en principi no es reprendran aquestes proves i, per tant, no s'adjudicaran aquestes places.
D'acord, o sigui que quedaria tancat aquest procés?
Sí,
o
a l'aire. I aleshores, doncs, quan l'Ajuntament consideri que s'ha de reprendre aquest procés, doncs ja es faria. Però, en principi, mm-hmm. després de la tramitació de l'expedient que es va obrir per esbrinar no es va donar cap explicació sobre què havia passat exactament, però que en qualsevol cas es va decidir no tirar endavant aquesta provisió de les 6 places de policia local.
I en l'apartat de pregs i preguntes també el president de l'Associació de Veïns d'aquí.
No, exactament, el ple s'acaba aquí i a partir d'aquí doncs, hi ha aquell torn de deferència que l'Ajuntament atorga als ciutadans doncs, que vulguin exposar algun cas concret, alguna queixa, alguna consideració al voltant. Va haver, per exemple, una persona que es queixava també de les estàtues, dels castells de sorra a baix al passeig i de les condicions de salubritat d'aquest indret i també dels lavabos públics. També va haver un torn de paraules de l'exregidor Josep Urriols, que és un dels assistents habituals en els plens de l'Ajuntament, doncs, també criticant algun dels aspectes que havia pogut seguir en el ple.
Ens deia Joan que havia fet gairebé una mena de comentari de text de les intervencions dels diferents regidors.
Es va queixar d'algun dels regidors sobre algun aspecte particular.
O sigui, no van ser preguntes concretament, sinó una apreciació personal a partir del que havia pogut escoltar?
Sí, en la majoria de casos sí, és a dir, no mereixien respostes, sinó que directament, doncs, públicament va dir el que li semblava sobre algun aspecte. I per últim, també destaquem, i de fet ho hem muntat, el senyor José María Lizaún, el president de l'Associació de Veïns de Quimmar, va presentar gairebé una mena de memorial de greuges als regidors sobre doncs, diversos aspectes del seu barri. Per una banda, va lamentar que l'alcalde encara no hagi assistit, malgrat haver estat repetidament convidat, segons deia el senyor Lizaún, a reunir-se amb la seva associació de veïns. Per altra banda, doncs, va esmentar alguns aspectes relacionats amb la neteja, relacionats amb les bandes de protecció contra els incendis, relacionats també amb alguna infracció urbanística que està pendent de resolució en el barri, per tant, diversos aspectes. L'alcalde li va respondre que, per una banda, fa uns dies el senyor Lizaún li va adreçar una carta a ell mateix, al batlle, en termes no gaire amistosos i no gaire correctes, segons va dir Miquel Forns, i que entenia l'alcalde que no era la millor manera d'entrar, però que en qualsevol cas, doncs, obviant aquest fet, que Miquel Forns estava disposat a parlar amb l'Associació de Veïns del que fes falta, però que en qualsevol cas, si ell no havia assistit és perquè ell, és que l'alcalde ha delegat el contacte amb totes les associacions de veïns, no només amb la de Quimmar, sinó també amb les altres, en el regidor de Participació Ciutadana, que en aquest cas és Josep Moliner, i per tant doncs, és el senyor Moliner el que sí que ha assistit en algunes d'aquestes trobades al costat de Lluís Mercè, que també va intervenir en algun dels aspectes particulars. Lluís Mercè, la que li va dir alguna cosa així com: José María, yo no te debo nada. Sobre, clar, en tenint algun aspecte de via pública. També altres regidors van intervenir perquè, clar, el memorial era tan llarg que resulta que el senyor Lizaún sí que s'havia estat reunint particularment amb diversos regidors i tots ells doncs, li van dir que a l'estat de la seva tramitació. Això sí, l'alcalde el que no va deixar és després un torn de rèplica, perquè el senyor Lizaún també volia replicar, però clar, també s'ha d'entendre que el torn del públic és només perquè es pugui exposar i que després, si hi ha alguna consideració més a fer, doncs es pugui fer en particular o demanar en reunió en l'òrgan. Com doncs, avui el ple ha estat més curt del que és habitual, el que hem entès és que bé, també era interessant, i com ara ja podem enregistrar, afortunadament també ara podem enregistrar les consideracions que tot el que hi ha després del ple, que abans no podíem, doncs hem decidit també doncs, sentir les consideracions i les respostes del senyor José María Lizaún, president de l'Associació de Veïns de Quimmar.
Hola, bona nit. Buenas noches a todos. En primer lugar, al alcalde, darle las gracias por permitirme la palabra en este pleno. No es la primera vez que intervengo ante el mismo, pero tampoco es algo que venga haciendo de manera habitual. Hoy, sin embargo, sí que tengo algunas preguntas y preocupaciones que les quiero transmitir en nombre de los vecinos del barrio de Quimmar. Empiezo por las preguntas. Son estas. Señor alcalde, ¿cree usted que es normal que después de 8 meses desde que tomó posesión del cargo y después de que lo hayamos invitado como hasta 8 ocasiones, todavía no haya venido ni una sola vez a escuchar a los vecinos de Quimmar? ¿No le parece que la primera autoridad del pueblo debería ser mucho más cercana a sus conciudadanos y hacer honor así a la confianza que le hemos puesto y que le hemos depositado en las urnas? Segunda. Señor alcalde, ¿es usted conocedor de los problemas urbanísticos que venimos arrastrando en el sector Puigdemburonet, donde los vecinos tienen la espada de Damocles sobre ellos al pagar una urbanización que debería hacerse cargo el ayuntamiento? ¿Cuándo piensan resolver este tema que ya ha agotado la paciencia de muchos de los vecinos? Tercera, señor alcalde, ¿es usted conocedor de las infracciones urbanísticas que dos particulares han hecho ocupando y privatizando terrenos calificados como verde público en la calle Corraló del Sud de Quinmar? Si quiere más datos, también se los puedo facilitar. Cuarta pregunta, señor alcalde, ¿es usted conocedor de que hemos reclamado reiteradamente a la Regiduría de Educación y concretamente también a la señora Viñet Lluís información detallada de todos los aspectos que tienen que ver con la futura Escuela Agnes sin que hasta ahora hayamos recibido respuesta alguna? Saber si piensan darnos esta información algún día. Digo porque es un tema de tanta envergadura, tanto para nuestro barrio, también para Sitges, o para Sitges y para nuestro barrio, que también es Sitges. Y bien, para finalizar, y puesto que no se nos permite hacer exigencias, sino solo prex, paso a hacerle dos, con la confianza que entenderá el sentido de los mismos. Señor alcalde, con todo mi afecto y sin ninguna acritud. Señor alcalde, le ruego en nombre de los vecinos de Quinmar que el ayuntamiento resuelva de una vez por todas el enorme problema que tenemos en relación con la protección contra los incendios forestales. Hace tanto tiempo que nos marean con leyes, con inventos raros, con juntas de conservación voluntarias obligatorias que nadie entiende, y nos van dorando la píldora sin que el problema se resuelva. Los vecinos y barrio de Quinmar no somos de segunda. Merecemos el mismo trato que el resto de vecinos y barrios de Sitges. El mismo trato que el centro de Sitges. Y por eso le exigimos, no, perdón, le rogamos que se hagan cargo desde el ayuntamiento de la limpieza de las franjas forestales que se debe hacer anualmente y de la protección contra incendios antes del periodo estival de este mismo año. Estamos hablando de la seguridad de las personas y de sus viviendas. Y se lo está hoy pidiendo aquí en este pleno, ahora que todavía están a tiempo de prevenir alguna desgracia. Póngalo en el presupuesto que están tramitando. Señor alcalde, en nombre de los vecinos de Quinmar, le ruego en el mismo sentido que antes que se comprometa a poner en el presupuesto municipal, que todavía está a tiempo, una partida equivalente a la primera que se firmó en el tema del autoconvenio, del autoconvenio con el ayuntamiento, y que estaría pues una partida de unos 60.000 euros y que sería destinada exclusivamente al mantenimiento y mejora de la urbanización. Como ya le he dicho, Quinmar es tan digna pues como cualquier otro barrio de Sitges, pero sinceramente hoy no aguantaría ningún tipo de comparación con otros barrios que parecen más privilegiados o al menos con más suerte. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Y por este motivo, señor alcalde, queremos que se comprometa en este sentido con Quinmar. Fíjese que le estoy pidiendo que destine una partida que no representa ni el 5, ni el 2, ni el 1% 1% del ayuntamiento, del presupuesto del ayuntamiento. Le estoy pidiendo que destine a Quinmar el 0,2% del presupuesto municipal. Espero que no le parezca demasiado. Y acabo. Finalmente, señor alcalde, conociendo, como ya conocemos, a muchos políticos de todos los colores, ya le adelanto y le ruego también que no nos pongan excusas ni nos hablen del pasado o de que la culpa es de los que habían antes. Precisamente los que habían antes ya no están, probablemente porque no hicieron lo que debían hacer. Pero ahora está usted, señor alcalde, y su equipo. Y es usted y su equipo que tienen la responsabilidad de gobierno, a quien nos dirigimos para que nos resuelvan los problemas y no para que nos recuerden el pasado que ya conocemos perfectamente todos. Ustedes son los que se han de arremangar y a ustedes les estaremos agradecidos o les pediremos responsabilidades en función de lo que hagan. Señor alcalde, no se olvide de Quinmar y yo se lo agradeceré. Muchas gracias.
Moltes gràcies, senyor Lezaún. Intentaré contestar tot el que pugui. Jo vull deixar molt clar d'entrada, perquè després de la seva intervenció, que ningú pugui interpretar que hi ha diferències o que aquest govern fa diferències entre els barris de Sitges. Això ho vull deixar molt clar. Si hi ha diferències d'actuació és perquè les limitacions pressupostàries, que és la veritat, de vegades limiten també la nostra capacitat de poder actuar en tots els barris. Però sí que vull deixar molt clar que aquest govern no fa diferències en cap barri. També vull deixar molt clar que aquest govern ha començat una dinàmica nova de relació del govern, de la institució de l'Ajuntament amb les associacions de veïns. Hi ha una regidoria de participació ciutadana que és la interlocutora entre l'Ajuntament i els veïns, entre la institució i les associacions dels veïns dels barris. I això ho fem perquè ho creiem així i ho respectem, aquesta dinàmica. Per tant, pot passar que no sempre l'alcalde estigui a tot arreu, perquè primer de tot, l'enllaç i la dinàmica que s'ha de passar és aquesta regidoria. Això probablement ens diferencia amb el govern anterior. Això no vol dir, entenc jo, que un alcalde sigui llunyà o sigui més o menys proper. Jo em considero una persona propera, de fet, intento rebre tothom que demana de poder parlar amb mi o al revés, que jo intento parlar amb ells. Jo no tinc constància de que vostès m'hagin convidat 8 vegades. Jo en recordo 3. Em van coincidir amb altres activitats o fins i tot activitats personals. Ara també li vull deixar molt clar una cosa, senyor Lezaún. Si vostès tenen inquietuds, problemes, preocupacions urbanístiques derivades de l'Agnès de Sitges, que si vol un dia monogràficament vostè i jo en podem parlar amb calma, perquè aquí sí que hi ha molta història a recórrer sobre l'Agnès de Sitges i el coneixement que en tenia l'associació de veïns i el trasllat d'aquesta informació que vostès van fer en els veïns o que no van fer. Aquesta és una història monogràfica que requereix només un dia de debat. Ja? Però a part d'això, vostès tenen un interlocutor en el qual han de dirigir tots aquests problemes. Que jo en sigui coneixedor directe dels detalls urbanístics, dels detalls tècnics, probablement poc podré intervenir. Això qui ho ha de saber és la regidoria competent i els tècnics. Per tant, els demano que utilitzin aquesta eina que hem posat a l'abast dels barris precisament perquè funcioni i perquè sigui molt més fàcil el funcionament. No tot ha de passar per l'alcalde o l'alcaldessa dels municipis, entre altres coses perquè no es dona l'abast. Respecte als detalls del conveni d'autogestió, 60.000 euros, les franges de protecció contra incendis forestals, l'escola Agnès, les infraccions urbanístiques, jo li prego que tot això, potser a dia d'avui, que em corregeixi si no el regidor de participació, no sé si li han fet arribar a la regidoria tot això que comentava el senyor Lezaún, però si no ho han fet, que ho facin pel conducte que s'ha de fer i mirarem d'actuar en tot allò, evidentment, que sigui possible. El que sí que també li vull deixar molt clar és una cosa, senyor Lezaún. Vostè fa pocs dies em va dirigir una carta personal. Aquella carta personal no buscava un apropament del barri amb l'alcaldia. No buscava cap apropament. Jo li dic perquè no és una bona manera, entenc jo, de comunicar, d'interactuar institució i veïns dels barris. Jo crec que vostè en aquell moment no va fer un bon favor a la seva associació de veïns o als seus, a la seva comunitat de veïns, perquè aquella, el to de la carta no precisament buscava un apropament si amb alguna cosa havíem discrepat o no ens havíem entès. Per tant, li demano que corregim aquesta situació i que seguim els conductes que en aquest moment aquest govern ha posat. Perquè, repeteixo, nosaltres no respondrem a pressions. Això ho tinc claríssim. Respondrem a aquelles actuacions necessàries i que el pressupost ens permeti, de manera que puguem actuar en tots els barris, com a mínim, de manera equilibrada, amb les diferències lògiques que hi puguin haver. Però li demano, per tant, en bé de tots, i sobretot perquè les coses arriben a bon port, que corregeixi aquesta situació. Per part meva, tingui per descomptat que si amb alguna cosa m'he equivocat, ho faré, corregiré. I com li deia, no hi ha debat. Si vol, ara vostè i jo podem continuar la conversa, però no en aquest cas. Respecte a la regidoria d'ensenyament, aquí hi haurà una... Perdó, em demana la paraula la senyora Vinyet Lluís.
A mi m'agradaria que el senyor Lezaún m'escoltés i també perquè, vaja, de la manera que vostè està parlant d'aquesta regidora o de la regidoria, perquè també amb les meves tècniques vam estar parlant amb vostè, dona la sensació de que no li hem fet cas. Jo, si no recordo malament, ens hem reunit un parell de vegades, la situació de l'escola li hem dit exactament com podia ser, li hem dit que estàvem en veres de tenir tots els serveis a punt perquè quan ens diessin des de la Generalitat comença l'obra ho tinguem tot especificat, però també li vam dir que no teníem tota la documentació, o sigui, tenim una prèvia, una provisional, però no tenim el projecte definitiu. I li puc dir que en aquest moment encara no el tenim, però que nosaltres sempre l'hem rebut, senyor Lezaún. No, però és clar, m'està dient que m'ha demanat una sèrie de coses i que no li hem donat. Però no li hem donat no perquè s'hagi quedat en l'oblit, sinó perquè encara no tenim aquest material a les nostres mans. O sigui, quan arribi aquest moment, no pateixi que el tornaré a trucar i m'assentaré amb vostè i li explicaré. Però vull dir que quedi clar que hem tingut un parell d'entrevistes i penso que han sigut prou cordials perquè les coses doncs, continuïn sent-ho, no pensant que no fem cas. Gràcies.
Gràcies, senyor Vinyet Lluís. Senyor Ignasi Garrigó, per continuar contestant les qüestions que preguntava el senyor Lezaún, endavant.
Hola, bona nit. Referent al tema de les franges contra incendis, jo el convido que vingui i li faré 5 cèntims de quins són els plans d'actuació que tenim previstos, perquè d'aquesta manera estiguin ben informats. O sigui, com vulgui, estic a la seva disposició.
Gràcies, senyor Garrigó. Senyor Lluís Mercè, té la paraula també per continuar contestant.
Sí, Maria, yo creo que conmigo pocos problemas has tenido. Te debo aún la franja derecha de la calle de la Sardana, pero bueno, cuando acabe la poda ya vendré a hacer, no es que me haya cuidado, pero me parece que no te debo nada más de momento. Vale.
Gràcies, senyor Lluís Mercè. Senyora Elena Redondo, continua.
Sí, no, pel que fa al Pau del Puig d'en Boronet, només comentar que aquest programa d'actuació urbanístic s'està treballant des del primer dia la modificació o l'execució d'aquest sistema general que comporta la unió d'aquells dos carrers. És un tema complex, com bé vostè ja sap, i bé, només dic que des del primer dia estem treballant o estem mirant amb urbanisme, pot arribar a comportar una modificació de pla general que no és un tema senzill. Sempre dic que modificar el pla general és modificar la norma que regeix tot l'urbanisme del municipi, per tant és una cosa que té una tramitació lenta, però que hi estem treballant des del primer dia i les coses que han anat sorgint al respecte d'algun dels punts o alguna de les parcel·les incloses dintre del Pau Puig d'en Brunet, des de la regidoria s'ha intentat donar resposta amb el sentit comú que comportava doncs aquelles decisions, i per tant penso que el tema del Puig d'en Boronet des del primer dia s'ha donat resposta des de la regidoria. Pel que fa a les infraccions urbanístiques, bé, revisaré en quin punt estan els expedients per tal de poder informar concretament doncs com s'estan tramitant. I bé, pel que fa a la zona perimetral, el regidor Ignasi Garrigó ja li ha contestat que si vol un dia vingui a parlar amb nosaltres, li informarem com està el tema i estem treballant. Potser la via no és la que vostè plantejava, n'és una altra, li exposarem i ho debatrem sense cap problema. Gràcies.
Gràcies. Senyor Josep Moliner, regidor de Participació Ciutadana i, per tant, enllaç del govern amb les associacions de veïns, té la paraula.
No, està engegat. Bé, senyora Zaún, jo com amb tots els altres presidents de les associacions de veïns vam atendre la seva demanda de visita, que va dirigir-se a l'alcaldia. L'alcalde va delegar a la regidoria competent, en aquest cas la Relacions Institucionals, Participació Ciutadana i Joventut, doncs, la meva reunió amb la seva associació. El senyor Lluís Mercè i jo vam venir convidats a la seva assemblea, no ens vam poder, jo personalment, per motius personals, on vaig poder quedar tot el temps possible. Ara sí que la meva regidoria va fer la seva feina amb els seus tècnics, que és delegar i una mica doncs, explicar als altres regidors les peticions que vostès tenien en aquesta primera reunió. Informar-los de que estem fent un seguiment, com fem amb tota la resta amb tota la resta d'accions que se'n deriven de les reunions amb les associacions de veïns, però hi ha coses, com vostè sap i com han explicat els companys regidors, que són més complicades de donar una resposta que d'altres, no? Hi ha coses que tenen una resposta doncs, molt més de celeritat en el temps que d'altres, i hi ha altres coses que necessiten d'estudis molt més complicats i que a vegades no depenen de l'administració municipal. Sí que vull dir, ja que tinc el torn de paraula com a regidor de Participació Ciutadana, que informo al ple que hem acabat la primera ronda amb totes les associacions de veïns del municipi. Em sembla que sol queda una sola associació i, per tant, aquest seguiment de les demandes que hi ha hagut en el govern municipal i que ja són demandes la majoria que s'arrosseguen en el temps, en l'anterior equip de govern, vostès mateixos doncs, m'ho diuen perquè són demandes, com he dit abans, doncs complexes i, per tant, intentarem trobar la resposta més adequada. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Josep Moliner. La voluntat és aquesta, és que les demandes, les necessitats que surtin des dels barris, d'una manera o altra, es puguin resoldre o es puguin afrontar. Faci qui ho faci, però que es facin. Senyor Josep Oriols, que demana la paraula. Endavant.
Se'ns ha escapat. Aquelles coses que passen l'endemà d'un ple en què s'ha de muntar tot ràpidament, sin correr i sin parar, i després d'una forma ordenada explicant-ho, intentant anar de l'Atlàntida de les terrasses, tot passant per quin mar, sense perdre el món de vista. Bé, com comentava en Joan Totosaus, l'alcalde va donar pas a Josep Oriols, a l'exregidor, que com a ciutadà va sovint a veure els plens i que, com ens deia en Joan, va fer més que una pregunta o que una intervenció a base de preguntes, una reflexió a l'entorn del que havia escoltat.
Sí, bàsicament, bàsicament va ser això, i això va ser el ple d'ahir, un dels plens més curts també d'aquesta legislatura, un ple que havia començat a les 7 de la tarda, que va acabar amb preguntes dels grups de l'oposició inclosos a 9:15, però que després es va allargar 9:45 més fins a ben bé 9:45 passats amb les consideracions del públic, bàsicament el debat o la consideració que hem escoltat del president de l'Associació de Veïns de Quim Mars i les respostes dels regidors.
Com sempre hem intentat resumir allò fonamental del ple de febrer celebrat ahir, 29, en aquest dia que només existeix cada 4 anys. Doncs això, el ple de febrer celebrat ahir dia 29, el proper ple que ens espera ja serà una altra qüestió, perquè si tot es desenvolupa segons la planificació prevista, aquest mes de març hem de viure el ple dels pressupostos. Veurem aleshores quin és el debat que es posa sobre la taula. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
A tots vostès, demà divendres, també allò anem amb el pas canviat, perquè habitualment diríem demà dimarts, doncs demà divendres, en l'habitual matí amb nosaltres, en què, com sempre, parlarem d'esports, de cinema, el temps de família, amb Roman Pérez. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau, fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.